A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Vinga, 10 i 5 minuts, saludem en aquest punt el director del Parc del Garraf, Santi Llacuna. Santi, bon dia. A veure...
Sí, ara. Bon dia, tenia el micro silenciat.
Ja passa. Esperem que la propera vegada, Santi, ja et puguem tenir aquí. I així
sí,
s'acabarà.
Sí, nosaltres també ja tenim ganes. De fet, ja ens anem bellugant molt més del que eren aquestes últimes trobades. Però, com deies tu, no? la propera ja la fem presencialment.
Sí, sí, sí. Escolta, d'entrada, mira, una qüestió que et volia comentar. Just amb la primavera, el Garraf es va omplir de persones, de visitants, moltíssima gent va pujar, les restriccions de mobilitat feien doncs, que la gent al final anés allà on tenia més a prop, i el Garraf es va omplir molt de gent. Aquest cap de setmana vaig pujar i vaig veure poca gent. Es veu que ens deixen marxar i ja la cosa va de baixa, no?
Sí, jo diria ens deixen marxar i a més tenim un altre fet que s'hi afegeix i és el bon temps que fa, que ja convida més a anar a la part de costa més que a l'interior, a la zona del parc. Això està clar.
Ho heu detectat, aquest canvi entre una freqüentació intensa que gairebé no l'havia tingut mai al massís, a ara ja doncs, la cosa que torni a uns nivells més de normalitat?
Sí, totalment. A més, amb tot el tema de confinament, el que sí que s'ha fet és tot un estudi de seguiment de la freqüentació, sobretot en alguns punts estratègics, com són els aparcaments del parc, i està clar que, i això em sembla que l'última, o potser les dues últimes vegades que ens hem trobat aquí a la ràdio, ho comentàvem, doncs el gran volum de gent que venia. En primer lloc, perquè eren amb dates doncs això més a la tardor, hivern i fins i tot a l'inici de primavera, que era un lloc per arribar-s'hi. Després el tema que vam parlar, el tema de confinament, que sigui municipal, que sigui comarcal, doncs, bueno, també va servir perquè moltes de les persones que viuen en aquests municipis tan propers al parc doncs acabessin coneixent-lo, no? Perquè allò que el boca a orella, doncs, la gent deia, ostres, i us heu apropat al parc, a més és molt xulo, que està molt a prop i pujant concretament de Sitges, doncs, pel Coll de la Fita, que possiblement moltíssima gent no hi havia, no, diguéssim, ho desconeixia. La veritat que sí, vull dir, no vam estar a l'overbooking, doncs, de saturació, però li va faltar molt poquet, li va faltar poquet.
Uh-huh. És a dir, el Garraf ho ha aguantat, a diferència, per exemple, de aquelles imatges que veiem del Montseny, que estava absolutament ja sobrepassat de gent que hi accedia, no?
Sí, nosaltres no ens vam trobar en aquest punt, però sí que és cert que es va, diguéssim, enfilar per sobre del que nosaltres poguéssim haver previst en qualsevol moment de que ens poguéssim trobar amb tanta gent al parc.
Com a gestors, això ha servit per alguna cosa? És a dir, se'n pot treure alguna experiència, alguna lliçó o fins i tot, doncs, no sé, algun plantejament de cara a reorientar aquesta gent en el futur, per si torna a passar alguna cosa així?
Bé, la veritat el que sí que intentem fer és una millora d'alguns d'aquests aparcaments, perquè bueno, en principi quan no ve massa gent tothom aparca més o menys com pot, però en situacions com aquesta quasi necessitaves un guarda fent d'aparcador, no? De dir, escolta, poseu els cotxes perquè si no hi caben. I aquí hi ha doncs, bueno, una de les feines que farem properament, seran un d'aquests aparcaments, posar capacitats màximes, posar algun tipus de rètol, per evitar doncs, que molts d'aquests vehicles, com deia, van sobrepassar inclús aquests aparcaments, però sense el col·lapse, però en alguns moments s'aparcava al costat de camins, davant de cadenes. Això en aquell moment va ser menys dramàtic. Segurament que si això passés en èpoques d'estiu, cosa que no passarà perquè la gent no vindrà al Garraf amb l'afluència que va venir doncs, en aquesta època, perquè el Garraf és molt dur a l'estiu, però si de cara a prevenció d'incendis doncs, ens podria causar algun tipus de risc, tant per les persones que aparquen doncs, en llocs on no deuen, o per col·lapsar alguna d'aquestes sortides que en cas de fer alguna intervenció de bombers doncs no podríem fer-la. No? Però bueno, en principi aquesta aniria enfocat cap aquí i després haurem d'acabar d'analitzar, ja que això s'ha anat relaxant, ara el nombre de persones que vinguin al parc ja serà, entenem, les mateixes que hi havia en anys anteriors, però sí que ens servirà per veure quin ha estat aquest volum de cara a possibles doncs, situacions que ens hi puguem trobar, que esperem que no sigui així.
Uh-huh. Ara ho has esmentat, torna la campanya d'incendis, torna-li l'estiu. Hi ha alguna cosa diferent amb què s'estigui preveient aquesta campanya? Després que l'any passat, clar, va ser també tot diferent de com havia estat fins fa 2 anys. Com preveu el parc aquesta campanya d'incendis? De risc d'incendi.
Sí, sincerament, a veure, anem amb un estrès hídric més alt que altres anys, o sigui, a excepció d'aquest cap de setmana que ens va fer, doncs, o va ploure una miqueta, venim amb molts mesos de sequera, o sigui, això es nota en el territori i es veu que no ha plogut el que havia de ploure. La campanya nosaltres ja la tenim també pràcticament ja iniciada, properament tenim l'helicòpter a la pleta, que això també en aquests últims anys ha estat doncs, una important garantia, saber que hi ha doncs, un equip com aquest que davant de qualsevol doncs, conat d'incendi pot fer una actuació rapidíssima abans de que arribin doncs, els bombers a nivell de terra, a terrestre. La campanya, dones una volta i segueixes veient doncs, que el no haver plogut. Però això és una de les dels comentaris que fem cada any. Eh? Vull dir, si plou molt, diem, és que ha plogut molt i hi haurà més herba per poder cremar. Però, per altra banda, tens menys estrès hídric. Però, bueno, a l'estiu ens trobarem amb la vegetació que ens trobem, les condicions, no sabem en quin punt pot estar... Jo diria que tot va també una mica més retreçat, o sigui, així com a altres èpoques, el mes de maig el teníem molt més sec, tot i no haver plogut, tampoc ha sigut una època... El mes de maig era d'un alt risc d'incendi i ha passat el maig d'una manera molt suau. Estem a juny i tampoc encara està amenaçant amb un risc important. O sigui, va una mica retrasat. Tot i no haver plogut, tampoc les condicions climatològiques, sobretot amb temperatures, no han estat altes i tampoc doncs, hi ha hagut el risc que ja teníem fa 5 o 6 anys.
Això fa que el dispositiu es mantingui com els altres anys o hi ha algun canvi que pugui ser remarcable?
No, el dispositiu segueix igual. Torres de guaita, els vigilants que doncs, circulen pel territori des de l'Oficina de Prevenció d'Incendis, els que van amb aquests vehicles doncs, tot terreny pel parc, i després el suport doncs, que puguem donar nosaltres des dels propis, tant colla de manteniment, guardes i els propis tècnics doncs, de davant de qualsevol onat d'incendi. Està clar que, i això ho hem parlat també en altres ocasions, el fet de que ara tothom té un mòbil a la butxaca, que qualsevol columna de fum, doncs la gent alerta d'aquesta, doncs d'aquest conat, d'aquesta situació, si bé és cert que el no ser especialistes, a vegades doncs s'informen de columnes que no són pròpiament només d'incendi, ha passat a vegades amb les pedreres, hi ha hagut doncs una detonació i la pols aquesta doncs sembla que és un incendi. Però bueno, per això l'ideal és trucar al 112, ells són els que filtren, que triangulen i contrasten aquesta informació. Però sí que és cert que molta més gent que està pel territori poden informar d'un fet, doncs, d'una columna que després doncs, podria acabar sent un incendi, cosa que si estem parlant de fa 15 o més anys, doncs això no ho teníem.
Fa un grapat d'anys que tenim aquest espai amb el Santi i sabem que sempre doncs, hi ha aquesta dicotomia en el cicle de l'any al parc entre el temps de fer doncs, la feina de la formigueta i el temps doncs, de fer la feina de la cigarra i esperar i tocar fusta perquè no passi res. Aquest any, amb les restriccions i tot això, s'ha pogut fer correctament la feina de preparació, la feina de la formiga?
Sí. Això també val la pena destacar tant els tècnics que treballen al parc amb tot aquest equip de colla, guardes, vull dir, aquesta, la tasca, i poder encarregar en el seu moment també tot el que han sigut desbrossades. Hem tirat endavant tots els plans tècnics de clarida. La veritat és que sí, sí, això no s'ha aturat. O sigui, és una de les coses que també voldria posar en valor és que, tot i la pandèmia, que hem estat treballant en unes condicions, doncs això, telemàticament, ens hem passat dies sense poder visitar directament el parc, però s'han encarregat totes les feines. Està clar que si haguéssim estat sobre el terreny, potser et dones compte d'alguna cosa més que podríem fer, però la veritat que es, bueno, estic contentíssim de tot com s'ha portat. Això no vol dir que després, quan arribi l'estiu, les condicions tots sabem què passa, no? Condicions molt adverses de vent de ponent i altes temperatures, doncs qualsevol cosa que hagis fet sí que ho pots atenuar, aminorar, però està clar que les condicions molt adverses ens juguen una mala passada. Està clar.
Sí, això sempre ho hem comentat, allò del 30-30-30, doncs si es produeixen aquestes condicions de més de 30 de temperatura, més de 30 de velocitat de vent i menys de 30 d'humitat, doncs això és una bomba i no s'hi pot fer res. Si surt, doncs s'haurà d'evitar. Però en qualsevol cas, portem molts anys evitant-ho. Anava a dir, toquem sí, la fusta d'aquí de la taula de l'estudi.
No, i és el que dèiem, no? Vull dir, en aquests últims anys, i més després del 94, l'incendi important que hi va haver al parc, tots els esforços que ha fet Diputació per millorar tot el que ha sigut, no només prevenció, sinó tot el que és vigilància i la tasca de bombers, vull dir, el que dèiem, l'helicòpter, s'han fet moltes millores, això no treu que pugui passar, però que amb altres condicions hem assistit amb diferents punats d'incendi després del 94, que si no hi hagués hagut aquesta ràpida informació d'on es troba aquest punt, aquest punat d'incendi i els medis aeris, els helicòpters, el treball, la tasca que s'ha fet en mantenir les bases de prevenció d'incendis, tenim aigua. Bueno, s'han fet moltes millores que evidentment això ha de tenir un resultat, però mai podràs confirmar que, sort d'haver fet tot això, no hi ha hagut un gran incendi, perquè igual ara ho estem fent i aquest any acaba sent un estiu nefast, no ho sabem. Però la qüestió és que des de Diputació s'ha fet una gran tasca amb el tema de prevenció i amb el tema doncs, d'actuació.
Doncs, bueno, com dirien els esportistes, la sort és de qui la busca. En principi, la sort es va buscant. El que passa és que sempre hi ha un component aleatori que no es pot controlar. És aquesta, la temporada dels incendis que cada any doncs, posa en neguit a l'equip del parc. Li volíem comentar una altra qüestió, una qüestió que ha estat notícia aquestes darreres setmanes al director del parc, i és per la qüestió aquesta de l'abocador i de la situació de l'abocador. Fa unes setmanes els veïns de la Plana Novella van notar uns tremolors. L'Institut Geològic i Cartogràfic primer ho va definir com un terratrèmol, després va dir que aquest moviment no havia tingut un origen geològic, i alguns especialistes van apuntar a la possibilitat que es derivés doncs, d'això, dels gasos, de la descomposició del subsol, en el subsol de l'abocador del Garraf. De l'àrea metropolitana de Barcelona s'ha descartat aquest origen, però doncs, en el fons s'ha rescatat aquesta controvèrsia sobre la situació en la que està l'abocador, que per una banda doncs, hi ha una restauració molt, doncs, molt reeixida i fins i tot que ha estat premiada, i per una altra banda doncs, clar, hi ha una situació interior incontrolable que ha provocat la contaminació de bona part del subsol i dels avencs per sota de l'abocador. L'abocador específicament no és territori està fora del parc, però òbviament doncs, està envoltat pel parc i, per tant, doncs, el que estigui passant a l'abocador té conseqüències també en l'entorn d'aquest parc. Clar, la primera pregunta, veu notar la tremolor aquesta que s'apunta en el seu dia o no?
No, la veritat és que no la vaig notar, però a més, I és que va ser molt curiós perquè aquell dia, justament el dia 11, jo recordo, l'11 de maig, va ser quan es va donar aquest fet, va ser la tarda i a més era a pocs minuts de fer-se una xerrada informativa per part doncs, de la Federació Catalana d'Espeleologia, a Gavà, que justament parlava doncs, de la situació, de sobretot del tema de contaminació doncs, per gasos, com podria ser doncs, el metà, i pocs i els avencs, i el tema de la contaminació de lixiviats. Jo amb això, el que sí que voldria, com has comentat, no? Que hem parlat de dos temes, jo separaria perquè, de fet, tot està sota doncs, la recerca per part de l'Institut Cartogràfic de si hi pot haver una relació d'una cosa amb l'altra. O sigui, jo aquí el que sí que deixaria ben clar és, a veure, per una banda tenim una restauració que és de l'abocador, aquestes 64 hectàrees, que ja fa anys que s'està portant a terme la restauració, però ara, aquests últims anys, per tema d'emergència, ja que també hi havia aquesta, doncs, aquest gran, entenent, aport de possibles lixiviats que arribessin fins al subsol, que estan arribant al subsol, de fet, estan fent el seguiment des de la mateixa AMB a la zona de la Falconera i altres pous que s'han realitzat, o sigui, s'han fet com 4 o 5 forats, com si diguéssim, a 200, 300 metres per analitzar aquestes aigües. Paral·lelament amb tot aquest estudi i arran d'aquesta restauració, què és el que està succeint aquí? Doncs que teníem una tercera part restaurada de l'abocador. Ara ens quedaven dues terceres parts i per evitar la filtració de l'aigua de pluja sobre l'abocador, el que s'ha fet en aquest projecte de restauració, que com dèiem, són projectes molt interessants perquè el relleu, aquestes 65 hectàrees, com quedaran incorporades en l'espai natural del Garraf, seran fantàstiques en quant a paisatge, però això no treu tot el que hi ha sota. En aquest moment, en el moment doncs, que es posa una lona impermeabilitzant d'aquest abocador, està clar que no entra aigua a l'abocador, però per altra banda s'està fent un efecte de que tots aquests gasos que es generen en aquest abocador, abans doncs, hi havia molts més pous de sortida d'aquest gas, que això ho hem parlat alguna vegada, que aquest gas també s'aprofitava per fer energia elèctrica i se seguirà fent en la mesura doncs, que aquest gas o metà que surti sigui d'una qualitat correcta. Si no, s'arribarà a cremar. Està clar que a l'haver-ho tapat i està en procés de restauració fins que estiguin tots els forats de, diguéssim, desgasificació, aquest gas ha de sortir per algun lloc. No només el metà, sinó el diòxid de carboni. I llavors doncs, ens trobem que amb l'estudi aquest que ha presentat la Federació i que nosaltres hem cedit doncs, part d'aquests elements per poder-ho analitzar, doncs, es detecta que cada cop hi ha hagut més avencs al voltant de l'abocador que ara no es poden, diguéssim, no s'hi pot accedir. S'han senyalitzat per part nostra des de fa molt de temps, perquè ja fa un temps que hi havia alguns avencs que hi havia hipòxia, no tots hi havia el tema del metà, sinó que hi havia hipòxia, per tant no podies baixar a pulmó. I ara també l'àrea metropolitana també ha donat doncs, suport a la senyalització, ja que han augmentat el nombre d'avencs. O sigui, per una banda diria, és això, que ja es genera aquest, doncs, aquest metà que es va infiltrant. Esperem que el més aviat possible doncs, es pugui, o aquesta desgasificació, o aquests pous doncs, ja treguin aquest metà per les ximenees, que és per on ha de sortir, i els avencs recuperin la seva normalitat. No sabem en quant temps això es pot produir, perquè també hem d'entendre que són avencs, moltes vegades són avencs profuns, el recanvi o la renovació d'aire és lent, doncs no hi ha unes corrents contínues, i per altra banda, diria que es van donar aquestes, doncs, no sísmiques, però aquests petits com terratrèmols, que sobretot es van detectar a la zona de la Plana Novella. Dic això, que si la causa és o no l'abocador, clar, està en mans doncs, dels que estan fent els estudis. Jo, sincerament, en aquest punt, no opinaria perquè fins que l'Institut Cartogràfic ens acabi dient quin és l'origen, perquè ens diuen que no és sísmic, però no sé quin pot ser aquest motiu. també hem de pensar que estem en un... I us ho dic perquè això, si va ser el dia 12 o 13, també em van comentar que el massís del Garraf és un massís càrstic. En el massís càrstic, com hem comentat moltes vegades, el que es va fent és com si fos un formatge doncs, que es va creant aquests forats. Hi ha tots aquests avencs, hi ha coves, o sigui, i de tant en tant, amb els milers d'anys, doncs s'han format totes les dolines, que les dolines no són ni més ni menys que ensorraments d'aquestes cúpules o d'aquests petits cims. No sé si hi ha pogut haver algun trencament intern de l'estructura d'algun lloc. I amb les converses que he tingut amb l'Institut Cartogràfic, una de les feines també que feien era de resseguir tota la superfície amb els satèl·lits que estan fent aquest seguiment per veure si pot haver en algun punt que hi hagi hagut algun petit canvi orogràfic del territori. I això és el que podem dir. Jo relacionar-ho directament fins que els que porten l'estudi científic ho corroborin. Vull dir, sí que és cert que l'abocador hi ha en aquest fet i sí que és cert que el dia 11 doncs, es va donar aquesta situació. I després hi ha hagut més rèpliques. Hi ha hagut altres rèpliques, o no sé quina seria la paraula, però que hi ha hagut algun altre fet d'algun petit moviment que doncs, els veïns han notat a la seva proximitat. Però també és cert que gent, donat això, clar, es va intentar si es relacionava amb les pedreres, perquè les pedreres també, degut doncs, a les explosions que fan per obtenir la pedra, cap d'elles havia fet cap voladura aquest dia 11, però també vaig preguntar a alguns dels veïns del massís i alguns d'ells, jo diria que no vaig coincidir amb cap que fos de fora de la Plana Novella que em digués que ho va notar. A veure, la intensitat potser tampoc va ser tan forta, depèn de l'activitat que tu estiguis fent pel parc, potser tu vas en vehicle i ni te n'adones, però si estàs a casa és molt possible que si estàs en un lloc estàtic o estàs quiet o assegut, puguis notar un efecte que si estàs en moviment o estàs fent alguna activitat no la detectis.
Uh-huh. Per tant, no es pot establir una relació directa entre l'abocador i aquests moviments. Aquests moviments també podrien venir donats per causes naturals, no sísmiques, però naturals. Però això no treu que doncs la situació de l'abocador no deixa de preocupar en el sentit que evidentment doncs, hi ha aigües subterrànies contaminades, hi ha pous als que no es pot accedir perquè doncs, també no hi ha l'oxigen necessari per poder respirar. I això no té més solució que el pas del temps, perquè no es pot arreglar de cap manera. En el seu dia, quan es va fer l'abocador, no es va impermeabilitzar i per tant, doncs, tot el que surti per sota continuarà sortint durant molts anys.
Sí, és evident. Això ho hem parlat altres vegades. No? L'abocador es va fer en un lloc, segurament que era dels pitjors que es podia realitzar, era un lloc càrstic, quan se'ls fan les prospeccions per instal·lar abocadors han de ser llocs que siguin més impermeables. El Garraf, per molt dura que sembli la roca, és tot el contrari, perquè està plena de fissures i es van generant cada vegada doncs, més forats, per això doncs, hi ha els avencs. I després la impermeabilització, imaginem-nos la que es devia fer als anys 70 quan es va doncs, inaugurar l'abocador. Està clar que això, doncs, aquests lixiviats... I tot i així, jo recordo als inicis jo estava al parc que quan anaves a les basses de recollida dels lixiviats, perquè sí que és cert que alguna funció farien les impermeabilitzacions que es van fer, era impressionant la quantitat de litres i litres de lixiviat que sortien i es depuraven. No? O sigui, l'important d'això és que tots aquests lixiviats, les depuradores que es van instal·lar, estan instal·lades en l'abocador, segueixen fent la funció, però clar, allà no arriben tots els litres que es generen pel motiu que acabem de comentar. Mm-hmm.
I per tant, doncs, continua una solució que té difícil arranjament. Hi ha alguna, anava dient, els estudis que s'han fet, hi ha alguna previsió per quan, doncs, per entendre'ns, aquesta ferida deixarà de suporar per sota?
No sé, perquè mira, l'estudi l'estan encara realitzant. Els resultats del que són els possibles lixiviats que van a parar a Falconera o altres urgències properes marines encara no han sortit els resultats, tot i que podem tenir alguna, podem tenir sospites on s'han pogut entrar alguna dada, però bueno, encara no han sortit, per tant no ho sabem. Sí que sospitem doncs, que massa bo no serà, però a veure, segurament que hi pot haver solucions. Quan finalitzarà? Home, som molts. Hi havia algun lloc que hi havia 80 o més metres d'escombraries. Això Lixiviats en generarà durant molts anys.
28 milions de tonelades de residus, segons indicava Jaume Grau en aquesta xerrada a la que comenta el Santi.
Sí, sí, vull dir, són moltes tones, són molts anys que pot seguir sortint, però bueno, per això són aquests estudis i per això s'hi han de posar tots els medis perquè doncs, aquests lixiviats, jo no sóc especialista en el tema, puc pensar que hi ha moltes o algunes solucions, evidentment que no seran tots els lixiviats que surten, però a part d'aquests lixiviats potser hi pot haver algun tipus de tractament i penso que la part ara important també és la d'aquests gasos. Aquests gasos, quan abans puguin estar aquest procés de restauració de l'abocador amb les xumanees aquestes per treure els gasos i poder-los reconduir, jo crec que amb això, aquesta olla a pressió doncs, que tens aquí, que l'altre dia doncs, comentaven, no? L'expressió aquesta una mica olla a pressió, perquè tapes, doncs, aquest gas ha de sortir per algun lloc, no surt per dalt, com sortia fins ara, i surt doncs, per aquests avencs o altres fissures que hi pugui haver.
S'ha fet una actuació doncs, a fi de bé per evitar que es generi més lixiviat cap a l'interior, però doncs, hi ha hagut un efecte contraproduent que és l'increment de gas. Hem d'entendre més o menys que el que hauria passat és això.
Sí, entenc que deu ser això i segurament doncs, que hi ha aquest punt d'equilibri de quan tu impermeabilitzes, quant temps trigues en posar doncs, aquestes sortides, no? Vull dir, clar, impermeabilitzes i aquest temps doncs, que just ens coincideix en aquests moments, doncs, clar, segueix generant gas.
Anava a dir, des del punt de vista de gestió del parc, preocupa doncs, com conviure amb tot això? Ara mateix s'està restaurant, com ha comentat el Santi, ara mateix no, fa molts anys que s'està restaurant, però clar, la restauració bàsicament consisteix en allò que es pot fer, que és arreglar la part de sobre, però clar, tota la part de sota, la que no s'hi pot accedir, doncs genera uns efectes com ara estàvem comentant, indesitjables. Preocupa la convivència des del punt de vista fins i tot tècnic amb aquesta olla de pressió que ara comentaves?
Sí, està clar. A veure, com a gestors del territori, qualsevol actuació, per petita que sigui, que ens pot doncs, semblar contraproduent per lo que és la conservació o pel benestar del territori, ens preocupa. Com ens preocupaven o ens poden preocupar les pedreres amb les seves actuacions i d'això. En aquest cas, el que sí que veiem també és que el projecte de restauració ha avançat, potser per aquest fet de que ha hagut d'anar tan de pressa, s'han solapat aquestes situacions i esperem que això es pugui revertir el abans possible. Entenem que el moment que aquest gas ja no faci aquesta pressió, podem recuperar-ho, però està clar que a nosaltres ens preocupa i així és que hem anat informant tant a pàgines web com als mateixos avencs on es produeix això i en el seu moment, doncs, en moltes de les comissions consultives, de fet, va ser un dels llocs que anava sortint doncs, aquesta preocupació que hi havia tant per totes les entitats del territori i nosaltres mateixos com a gestors de la qualitat d'aquestes aigües d'aquest entorn, no? Perquè per molt que vagin, si és així, i les concentracions són altes, algun remei o altre s'hi haurà d'aplicar. I qualsevol cosa que pugui anar negativament sobre el benestar d'aquest territori ens preocupa. I per aquest motiu estem doncs, en converses. De fet, aquesta setmana, el 18, hi ha una reunió per explicar el tema restauració amb tots els ajuntaments del territori. Bueno, jo... És la nostra feina, no? També, d'anar vetllant amb totes aquestes situacions i a la vegada de donar suport. Nosaltres també, a nivell de Diputació, a banda d'haver col·laborat o estar col·laborant amb la Federació en sessió de material per poder fer o dur a terme aquests anàlisis, perquè aquests anàlisis, de fet, els aparells a la federació ja fa molts anys que els vam cedir, i no pensant en el metà només, tot i que és cert, però sinó inclús en el tema d'hipòxia, perquè des de fa anys també s'està detectant això, que els avencs anaven empitjorant molt el tema de la qualitat d'oxigen. I això és molt interessant, veure per què s'ha anat produint tot això. També hi ha un efecte de canvi climàtic, o sigui, aquí actuen moltes més, perquè això ja estem parlant de molts més anys. No era aquesta, doncs, aquest cobriment de l'abocador que pot generar més diòxid de carboni o més metà, sinó que ja fa anys que els avencs han anat empitjorant la seva qualitat i per això es feia el seguiment. Arran de tenir això, bueno, s'ha servit també per aquests aparells detectar, doncs, altres, no només el diòxid de carboni, sinó el metà que hi pugui haver present en aquests avencs. I aquí estem, vull dir, informant. Nosaltres ara, a banda, també mirarem d'encarregar un estudi més específic pel tema de gasos, perquè el tema d'aigües, aqüífer, ja hi ha l'empresa Geoserveis, que és la que ho porta a través de l'AMB i que ha fet, doncs, tots aquests pous per analitzar les aigües. Aquí poca cosa hi podem fer, però en aquest altre cas, conjuntament amb la federació, que és la que ens, doncs, pot facilitar millor l'obtenció de mostres, doncs aquí treballarem plegats.
Mm-hmm. Doncs abans d'acabar amb el sentit, li volem també plantejar una altra qüestió puntual o particular, ja que avui parlem de problemes del parc. Aquest és més petit, i saltarem de vall, anirem de la Vall de Joan a la plana de Camp d'Àsens, per entendre'ns. Un particular sembla ser que ha tallat i ha refet un camí. Això es pot fer?
A veure.
Ara l'agafem per sorpresa, perquè no havíem avisat.
No, però bé, això són temes que nosaltres, a veure, el dia a dia els portem. Respecte a aquest camí, a veure, una persona com a propietari d'un territori pot demanar un pla tècnic de gestió forestal. O sigui, pots fer una tallada d'arbres sempre i quan compleixi una normativa, que és deixar un nombre de peus, que això ja lliga amb el tema que hem parlat altres vegades de punts estratègics, que va lligat amb el tema de reduir combustible en cas d'incendi. O sigui, una cosa és, tu pots demanar-ho, s'accepta, s'aprova, després hi ha una sèrie de mesures que tu has d'aplicar. No només el tema de la densitat d'arbres, sinó has de retirar tot el combustible que es genera i si no el retires s'hauria de reduir el seu volum de cara a risc d'incendis. O sigui, per una banda seria això. I sí que és cert que en aquest entorn hi va haver un, sobretot quan es va tallar, era una de les zones que es veia com molt tupida, molts arbres, ha quedat més esclarissat. I l'efecte és, els primers anys es veu molt, deixem l'expressió, una mica bèstia, sembla com molt, molt dur pel territori, però la vegetació recupera molt ràpidament aquesta volumetria, sobretot aèria. I allò que veies un arbre escanyolit, que és el que ha quedat, doncs es refà. Això jo diria que està dintre la normalitat. I el tema de residus o restes dels treballs és el que, doncs, potser refereix més la gent. L'altre jo diria que està tot correcte. El del camí, a veure, com a propietari d'una finca, tu pots sol·licitar la modificació d'un traçat per mil, per un munt de motius. Tema de seguretat, que passa per davant la porta, que pot haver-hi atropellaments, moltes coses. Però una cosa és que tu ho sol·licitis i l'altra és que t'atorguin la llicència municipal per fer aquesta actuació. I aquí és on jo diria que ara doncs estem en que s'ha fet una actuació abans de tenir la llicència municipal.
D'acord, estem parlant, ara no recordo si és Can Robert o Can Fontanilles, és una de les masies que arriba abans de Camp d'Àsens.
Correcte, Fontanilles, sí.
Uh-huh. Per tant, doncs...
I així està, uh-huh. Vull dir, el permís de l'Ajuntament sembla ser que encara no el tenen i, bueno, estan en procés...
Però l'obra està feta.
Sí, però bueno, pots haver de refer el que tu hagis malmès, eh? Uh-huh. Vull dir, això tampoc està clar. A veure, preocupa el que s'hagi tirat endavant sense haver-se, doncs, potser tingut, doncs, tots els permisos que calien. Però bueno, això Esperem que amb els propers mesos, jo sé que ara hi havia tota una sèrie de documents per l'Ajuntament i els propietaris i nosaltres mateixos, i es posi, doncs, si més no, solució en aquesta situació.
Doncs esperem, sobretot això, que anava a dir, fem un prec de legalitat, que quan es fa una actuació no només es demani, sinó que també s'esperi a tenir els permisos corresponents per poder-la fer i així doncs, no agafar per sorpresa la resta d'usuaris de l'espai.
No sé si tenim gaire més temps.
Dos minuts, va.
Dos minuts. A veure, un tema que ens preocupa i és la d'una nova papallona, que això potser l'últim dia ho vaig comentar, que es diu Paisandícia. O sigui, les palmeres de jardineria venen a vegades amb algunes larves doncs d'una papallona, que no és d'aquí, i que afecta el margalló. Això ens està donant molts problemes perquè ja hem tingut no només a Can Pere de la Plana, sinó que ara se'n va detectar un altre, Cal Diona, on la plantació d'alguna d'aquestes palmeres possiblement anava infectada d'alguna d'aquestes larves i comença a afectar els margallons. Estem fent una feina impressionant per detectar margallons afectats i poder-los doncs, treure i cremar, perquè l'única manera que hi ha és aquesta. I esperem que la propera vegada, quan ens tornem a veure aquí a la ràdio, pugui dir que de moment no tenim cap nucli més afectat. Però la veritat que ens està preocupant moltíssim perquè, com vostès saben, el margalló, que és una de l'única palmera autòctona que hi ha en aquest territori, es pogués veure afectada per aquesta papallona, doncs podríem veure una situació bastant dramàtica si això prosperés.
D'acord, doncs ho anotem per parlar-ho la propera vegada, la Paisandícia, es diu?
Paisandícia.
Uh-huh. Que és una...
Que és un nom científic i crec que no són d'aquestes espècies que venen forànies i tenen el nom, no sé si se'ls dona el nom científic. I la veritat és molt maca, és una papallona que quan la veus té un aspecte molt maco, però amb els margallons els deixa fatal.
D'acord, doncs farem seguiment, ens apuntarem i parlarem d'aquesta espècie i del risc que suposa doncs, per una de les espècies vegetals més emblemàtiques, sens dubte, o la més emblemàtica fins i tot del Maciès del Garraf. Santi, moltes gràcies per aquesta estoneta, bon estiu, pocs incendis, esperem. O pocs focs i apaguem els que toquin.
Sí, sí, sobretot recordem la revetlla, que ara venim d'un any que va estar amb restriccions, que la revetlla de Sant Joan sigui el més respectuosa possible i de coets, petards a prop de zones forestals, que no es faci.
Doncs agafem el consell i el repetirem els propers dies. Santi, bon estiu i ens retrobem.
Gràcies a vosaltres. Adéu.